Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Ja us heu subscrit al canal de YouTube del Plusvàlua Dones? És molt fàcil. Poseu a Google, poseu Plusvàlua Dones a YouTube i us sortirà el nostre canal i els diferents vídeos. Entreu al canal i us subscriviu. Hem anat augmentant molt i molt les subscripcions, però per a aquelles persones que no se n'han recordat, ja sabeu que és completament gratuït i cada dijous a les 9 del vespre estrenem programa. Aquesta setmana sortia una notícia amb el següent titular. Els metges i les infermeres estan vivint una situació... Aviam. Com que els metges i les infermeres, metges masculí, infermeres femení, encara estem així? No hem avançat? Quanta feina ens queda per fer, estimades? I aquí, al Plusvàlua Dones, hem parlat diverses vegades de salut, de comunicació i de llenguatge no sexista, però està clar que cal seguir amb el gas a fons. Per això anem a donar-li una nova volta al tema. Què està passant realment en el camp de la salut i el bressol d'aquests professionals? Per tant, a les universitats? Per fer-ho, avui ens acompanya Carlota Riera, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Molt benvinguda, Carlota Riera.
Moltíssimes gràcies. Molt bon dia, un plaer.
A les línies telefòniques, perquè ja sabeu que en aquesta situació funcionem així, a una línia hi tenim a Maria Rosa Buixarrais, catedràtica de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Maria Rosa.
Bon dia.
I a l'altra línia hi tenim a Carla Romagosa, coorganitzadora del Woman 360, especialista en menopàusia. Benvinguda, Carla.
Moltes gràcies. Un plaer estar aquí.
Igualment. Degana. Està canviant, anem a entrar en el tema que ens interessa, que les persones estan molt interessades. Està canviant el perfil dels professionals de la salut.
Gran
que comencem fort, eh?
Així m'agrada. Està canviant a poquet, perquè està canviant, perquè estem canviant moltes coses a nivell social, perquè les dones, per sort, cada vegada tenim un accés més ampli, més notori a les universitats. De fet, les aules estan majoritàriament ocupades per dones.
Clar.
Som més del 50%, crec que frega el 55%, i està canviant a poc, tot i així. Només començar, has tocat un tema que per mi és un dels temes claus a la universitat, que és el que podríem descriure com a la segregació horitzontal.
Totalment.
És a dir, tot i que hi ha molta presència de dones a la universitat, que aquest és un avenç, un guany que hem fet, certament aquest avenç està parcialitzat. I totes les titulacions que tenen a veure amb la cura de persones, les de Ciències de la Salut, deixant medicina al marge, que després en parlem, si voleu.
Sí.
Però també l'educació, les mestres. Però per contra, els enginyers, els metges. Per tant, clarament, aquest accés a la universitat té un biaix social que es dona ja des de la infància. És a dir, és un tema...
És curiós, perquè estem al segle XXI, hem avançat, hem anat parlant moltíssim des d'aquest programa i, afortunadament, cada vegada de més llocs, també a les mateixes universitats, en allà, doncs, esteu impulsant per aquest canvi, però la realitat demostra que no és suficient, perquè ens estem trobant, doncs, amb aquests, els enginyers, les professores.
Totalment d'acord, i em consta que no només la nostra universitat, sinó que totes les universitats estan treballant i de valent per millorar l'equitat i la paritat en totes les titulacions, perquè sempre és enriquidor que hi hagi de tot a tot arreu. En el cas, per exemple, de les enginyeries, em consta que és un repte per totes les universitats que tenen titulacions d'aquest àmbit intentar aconseguir que s'hi acostin les dones. En aquest cas, el problema no és de la universitat, és social i es dona entre els 3 i els 5 anys. Les nenes,
sí,
ja han decidit que les titulacions, és a dir, que fer una carrera, que ser astronautes, que ser mecàniques, que ser enginyeres químiques, que ser investigadores, no és un camí. I que, en canvi, ser mestres, ser infermeres, ser cuidadores, és el seu camí. Això es dona entre els 3 i els 5 anys, per tant, la lluita ve de molt avall.
I tant, ve des de realment la primera infància, per tant, és bàsic, perquè les dues vies que més impulsen en aquestes edats és, per una banda, la família, i per altra banda, aquestes primeres escoles on estan. Per tant, l'educació, tant familiar com de l'àmbit pròpiament educatiu, és importantíssima.
Absolutament, absolutament. I fixa't que darrere fons hi ha un missatge que ens ha calat a tots i que té a veure amb quines aptituds requereixen cada una d'aquestes titulacions. I les titulacions que els hi pressuposem, major dificultat, més intel·ligència, més dots naturals,
sí,
les atribuïm a coses que projectem que podran fer els nois. En canvi, les titulacions que requereixen uns aptituds més de paciència, de cura, de saber escoltar els altres, d'empatia, són unes titulacions que atribuïm de forma natural. Per tant, és un missatge somort que hi és i que té a veure amb que les nenes, fins i tot quan accedeixen, les noies, quan accedeixen a titulacions que se suposen molt difícils, que pressuposem socialment com molt difícils...
Exacte, que pressuposem i tant...
Exacte. Doncs se senten, es pregunten si estan a l'alçada, perquè sempre han pensat que allò no està... És a dir...
I a més se'ls hi pregunta molt el tema de vols dir, aquest vols dir, aquestes Isidores, i si no et surt bé, que tant n'hem parlat en aquí en el Plusvalua Dones, però que hem d'anar superant perquè no serveixen al lloc per res, és que ens acaben fent mal a nosaltres mateixes. Des de la teva posició, que ja comprenem que no tens una bola de vidre, que no saps el futur, però des de la teva posició i amb tot el que veus, què creus que passarà en aquest futur?
Ostres! No tinc una bola de vidre, però en tot cas sí que treballem d'una forma intensa per modificar aquests patrons. De fet, en algunes titulacions, com per exemple infermeria, ja fa molts anys que la presència masculina és cada vegada va guanyant terreny,
sí,
cosa que ens satisfà molt.
Uh-huh.
Això per un costat, però encara queden lluny altres titulacions com logopèdia, per exemple, que és una professió absolutament feminitzada en aquest cas, o queden molt lluny educació infantil i primària, tot i que a poc es va guanyant terreny. Però infermeria, per exemple, clarament hi ha hagut un avenç.
Clar.
Per contra, estan passant els fenòmens contraris en titulacions com medicina, on el fet de que s'hi accedeixi, com en totes les titulacions, per la nota de tall de selectivitat, per tant, els millors expedients acadèmics, el que està passant és que les noies triuen més bones notes que els nois a aquestes edats, a 18 anys, i per tant, comença a haver-hi un accés de moltes més noies a les titulacions de medicina que no pas n'hi havien hagut. Exacte, i hi ha una vocació clara de noies que es volen dedicar a la medicina.
Això és molt bo.
Això és boníssim. És bo sempre que hi hagi aquest punt de... És a dir, tampoc seria molt bo que s'acabés convertint en una professió absolutament feminitzada.
No, això no, sempre hi ha d'haver equilibri.
Exacte. Ah,
homes i dones hem d'anar agafats de les mans, si no malament a rai.
Exacte. Fins i tot perquè la presència, aquesta paritat que hi pot haver de 50%, o que s'acosti al 50, 40, 60, és igual, ajuda a conceptualitzar d'una forma més objectiva qualsevol professió i a no posar-li tants atributs que tenen a veure amb els estereotips de gènere que arrosseguem des de petits. Per tant, qualsevol iniciativa, qualsevol canvi, sobretot en aquestes branques de coneixement que estan tan segregades clarament, seria positiu. La presència de les dones, el fet de que ja superin el 50%, és una molt bona notícia.
I tant.
I en totes les universitats, i en particular a la nostra, a la Universitat de Vic Central de Catalunya, fa molts anys que estem treballant en incorporar, per exemple, la perspectiva de gènere en totes les titulacions, és a dir, que els infermers i les infermeres tinguin una perspectiva de gènere com a
sí,
professionals de la salut, que els metges tinguin aquesta perspectiva i, per tant, que quan siguin professionals que tindran a població siguin capaços de comprendre quines diferències tenim.
Totalment, totalment, perquè acabes de tocar una sèrie de punts bàsics que, si els lliguem, ens parles de que estem fent un avenç molt gran, ens parles d'aquesta conceptualització de que, afortunadament, comencem ja a superar-la, però que és important que tinguin totes les persones aquesta mirada, perquè és que ens trobem realment a nivell biosanitari amb un biaix. Clar, entrem amb la matèria biosanitària. Què passa, Carlota?
Uau, en la matèria biosanitària és una... També tenim una lluita, eh? I en aquest cas és una lluita que certament comença a la universitat, és a dir, és responsabilitat nostra formar i preparar els professionals que s'incorporaran al món laboral i, per tant, a la nostra sanitat pública i bona que tenim, per poder capgirar aquestes desigualtats que hi ha. Des del meu punt de vista, hi ha moltes visions, des del meu punt de vista, aquí hi ha dos factors claus. Per un costat, hi ha un biaix que té a veure amb les diferències que hi ha entre homes i dones, és a dir, amb el sexe, per entendre'ns. És a dir, homes i dones tenim característiques
Pròpiament genètiques i biològiques.
Exacte, fisiològiques, que ens fan diferents i que, per tant, fan que tinguem més o menys propensió a tenir unes malalties o unes altres, que aquestes malalties evolucionin d'una manera o d'una altra en els nostres cossos. I, per tant, això és atendre la diferència.
Però aquest punt és bàsic, eh?
Bàsic.
És bàsic, perquè no és el mateix que tingui un atac de cor o que hagi de prendre un medicament un home que una dona. O sigui, realment, el que acabem de posar sobre la taula és clau.
És bàsic, i portem, en fi, tota la història de la humanitat, per entendre'ns, arrossegant una invisibilització, una falta d'interès, una negació, diguem... No per malícia, sinó per donar per suposat que l'androcentrisme respon a tot el perfil poblacional, i no és així. I, per altra banda, perquè els estudis amb animals, per exemple, històricament s'han fet amb ratolins mascles, perquè el fet de que precisament no tinguin cicles fa que siguin més estables hormonalment, i, per tant, el fet de ser més estables permet que els seus estudis no tinguin aquestes variables que se suposa que els molesten, quan en realitat, en lloc de molestar, els haurien de permetre observar diferències, no? Clar. Des del punt de vista, en aquest cas, sexual i de com, des de la perspectiva no de gènere, sinó, insisteixo, de la diferència. I, per altra banda, perquè, és a dir, hi ha una altra segregació en ciència, abans parlàvem de l'horitzontal, però n'hi ha una altra que és la vertical.
Totalment.
És a dir, que els investigadors i les persones que prenen decisions i els caps d'investigació històricament, diguem, tant a les universitats, als hospitals, a les farmacèutiques, han sigut homes i no hi han caigut, segurament, no? En què era molt important fer estudis diferencials.
Per això és tan important que hi siguem a dalt, perquè si som a dalt i tenim poder, nosaltres hi pensem. Nosaltres sí que hi caiem, però ells... No és de mala fe, no es tracta d'això, sinó que no se n'adonen, no hi pensen. Estàvem parlant del tema biosanitari, però acaba passant el mateix també amb els protocols sanitaris?
A què et refereixes?
Per exemple, amb tot el que és quan una persona ingressa també la medicació...
Sí. D'acord, ara t'entenc. Oh, i tant. És a dir, els protocols d'atenció sanitària s'han tipificat sempre des d'una perspectiva de gènere masculina. De fet, l'exemple més típic que es posa, que segur que l'heu sentit tots milers de vegades, és quan una persona s'adreça a les urgències d'un hospital amb una mica de dolor al pit, no?, i que li costa respirar, si és un home immediatament exploren si podria ser un infart de miocardi, i en canvi, si és una dona, el primer que s'atribueix és té una crisi d'ansietat, està nerviosa, no?
Clar.
Per tant, partint d'això...
Això és molt gros. Diem amb una naturalitat impressionant i ho tenim acceptadíssim, perquè és el que tu deies, ho tenim molt acceptat, però això realment és molt greu.
És així. Cada vegada, per sort, igual que abans, és a dir, a mi m'agrada molt ser positiva i veure els avenços que hem anat fent.
I és que n'hem fet molts.
Moltíssims. Ens queda camí per recórrer i, per tant, no hem de caure en l'autocomplaença de ja ho tenim tot fet, però és veritat que, analitzant uns pocs anys enrere, les últimes 3 dècades, segurament, veuríem un avenç enorme. I com més permeabilitzi el fet de que les dones siguin metgesses, estiguin als hospitals i siguin caps de servei, que cada vegada n'hi ha més, i que siguin les caps dels grups de recerca, etc., més fàcil serà que això vagi canviant. Però està claríssim que aquest és un biaix. Dèiem abans, però, Mireia, que un dels biaixos és la diferència.
Biològica i genètica.
Però després n'hi ha un altre que és una desigualtat de gènere. Que aquesta sí que té a veure amb els patrons socials que a partir de variables sociodemogràfiques generen diferències pel que fa a l'estat de salut de les persones. I entre aquestes n'hi haurien moltes, i ho hauria des de la capacitat adquisitiva d'una família, és a dir, una família que té molts ingressos no té les mateixes probabilitats d'emmalaltir que una família que en té molt pocs, però una d'aquestes variables clau és el gènere. És a dir, ser dona és un desavantatge des del punt de vista de la salut. I aquí hi ha una paradoxa molt maca, molt estudiada, en tot cas el que ens agrada estudiar aquest àmbit, hi ha una paradoxa molt interessant, que és la paradoxa de gènere en salut, i és que les dones certament tenim una major esperança de vida que els homes, però en canvi està molt estudiat que la nostra qualitat de vida és molt inferior. No?
Sí, i aquí és on realment, Carlota, hem de treballar. O sigui, vivim molts més anys, aquesta esperança de vida que t'hem parlat, però realment aquesta qualitat. I, per tant, per parlar d'aquesta qualitat, tenim a la línia 2 a Carla Romagosa, com us dèiem, coorganitzadora del Woman 360, especialista en menopàusia. Carla...
Hola.
Bon dia.
Quina
és aquesta realitat que ens trobem amb les dones quan arriben a la menopàusia, la manca d'informació, perquè ens arriben molt aquí moltes consultes al programa que ens diuen que tenen a nivell real i pràctic molt poca informació de què els hi passarà en el seu cos?
Sí, jo crec que per un lligam amb el que han comentat amb les dues tertulianes, jo crec que estic totalment d'acord en que no existeix aquesta ciència de la diferència que s'ha tractat tradicionalment a les dones com si fóssim homes, no? I que no se'ns ha explicat moltíssimes coses i que aquesta falta d'informació doncs, ens resta autonomia i ens desempodera, diguem-ne, no? I el que hem de buscar és aquest empoderament en totes les edats de les etapes vitals de la salut de les dones, no? Per ser capaces de connectar amb el propi cos, de saber què està passant o com reacciona enfront d'un determinat tractament, no? Saber conèixer les senyals del nostre cos i que, òbviament, també s'han mencionat doncs, que hi ha molts més factors, a part dels biològics i fisiològics, que poden anar doncs, des de tractaments socials, de psicològics i ambientals, no? En el cas de la menopausa, per exemple, tenim una gran desinformació. Jo mateixa vaig tenir una menopausa precoç als 39 i ningú no li ha explicat mai res. I forma part d'aquest secretisme sobre l'etapa més llarga de les nostres vides. Passem les dones avui en dia més temps en menopausa que en edat fèrtil, no?
I tant.
I res és en part de la tasca divulgativa que jo faig, però crec que ens podríem centrar en molts altres aspectes o patologies o trastorns que afecten, o simplement etapes vitals que afecten a la qualitat de vida de les dones. Parlem, per exemple...
Sí, anem a donar també veu a l'altra línia, sisplau, a Maria Rosa Buixarrais. Maria Rosa.
Hola.
Tu justament estàs en un altre sector dins del món universitari, també molt feminitzat, en el de l'educació.
Sí, efectivament, el món de l'educació és bàsicament femení. Hi ha molt pocs homes i dones, bueno, homes i nois.
Sí, aleshores, vosaltres, amb aquesta realitat, de quina manera hi poseu solucions?
Bé, procurant que incentivar això, que hi hagi nois que vulguin estudiar les carreres d'educació infantil, primària... i secundària, evidentment. A secundària n'hi ha molts més perquè normalment els de secundària són llicenciats en diferents carreres científiques i sí que n'hi ha més, però d'entrada els primers anys, o sigui, els que es dediquen a l'educació infantil i primària són poquíssims i de fet ara hi ha una tendència a ser més demandats perquè
sí.
Tenen abans feina un noi que ha estudiat per mestre d'educació infantil que una noia. I
sí.
Això també, per pocs que n'hi ha i sí que es col·loquen ràpid. En canvi, les noies, com que n'hi ha moltes, doncs els costa més de trobar feina.
Maria Rosa, a què és degut aquest motiu de que hi hagi tan pocs nois que vulguin estudiar aquesta educació en els primers nivells?
Clar, aquesta educació que dèieu als primers anys, si no eduquem els nens i les nenes per igual en qüestions de cura i atenció als altres, aquí rau, jo crec, el principal problema, perquè hem de començar des de ben petits educar-los de la mateixa manera, en aquest sentit, no? I, en canvi, crec que encara moltes famílies no estan fent aquesta igualtat a la primera infància.
O sigui, creus que potser ells escullen, els que volen ser mestres, escullen ser mestres de més grans i no de nanos petits per l'entorn?
Jo crec que fa molt l'educació que han rebut, la seva sensibilitat, per suposat, però que, clar, la professió de mestre d'educació infantil socialment no s'ha vist que és una professió de nois encara, no es veu, i som pocs per aquest motiu, perquè també a nivell social el que ens mostren els mitjans de comunicació, la televisió, pues, no és a favor de potenciar aquest tipus de professions en els nois.
Totalment. Carlota Riera.
Sí, estic absolutament d'acord, i aquest biaix del que parlàvem, que és un biaix social i que el tenim de base, penseu que comença, com molt bé s'estava comentant, a la família. Els nens tenen 5 vegades més probabilitats de que els regalin jocs manipulatius per davant de les nenes, i les
de
nenes
construcció,
tenen...
De perquè, construcció, puzzles, legos...
Exacte, mentre que les nenes tenen 5 vegades més probabilitats de que els hi regalin jocs que impliquin després el joc simbòlic, i per tant molt més adreçat a cures, etc. Per tant, la lluita ve molt, molt, molt de base.
Per això és importantíssim, però també hem de tenir clar que aquí a Catalunya ja fa anys que es fa, afortunadament cada vegada tenim més llars d'infants on el que es fa és la coeducació. És bàsic, totes aquestes persones que ens esteu escoltant, ja sigui que teniu filles o fills, netes i nets, una neboda, sisplau, des del principi, les llars d'infància on hi facin la coeducació, o sigui que tinguin tant cuinetes com cotxes, motos, de tot, i aquí tothom, o sigui, tot el tema que ens deia la Degana, dels legos, de plastelina, tot això és sumament, sumament important, perquè després ens acaba afectant en molts àmbits. Carla?
Sí, ens afecta en les eleccions i sobretot, per exemple, amb la determinació, amb el cuidisme personal sanitari o de professional de la salut, no? Amb la informació que tenim o amb l'estructura ja que tenim en el cervell, en què, escolta'm, no deixar-nos, per exemple, dir-nos que nosaltres no tenim res, perquè això ens deixa en zero, no? Res és zero, no? Que nosaltres siguem capaços, això, com deia abans, de reconèixer que tenim angoixa i per què la tenim. Potser és que la tenim perquè tenim una mancança d'algun micronutrient, com per exemple el zinc, que ens afecta la memòria, el cansament o l'angoixa, no? Tot això, jo crec que des de la infantesa que ens empoderi amb les eleccions condicionen decisions i reconeixements propis en la consulta i fora de la consulta, en les coses tan relacionades com un acte diari, que és de la supervivència, que és l'alimentació, per exemple.
Clar, l'alimentació, que com sabeu l'hem estat tractant molt durant 2 mesos en aquest programa, però també hi ha el tema de les malalties autoimmunes. Carla?
Sí. Tradicionalment, i això n'ha parlat molt la Carme Valdivet amb el seu llibre Mujeres Invisibles per a la Medicina, i jo crec que és molt interessant i de lectura recomanada per tothom, però on tradicionalment també se'ns ha donat a les dones el diagnòstic de depressió o d'angoixa i ràpidament tractades amb psicofàrmacs, no? Per això, quan realment potser podria venir aquesta angoixa i aquesta ansietat derivada de malalties autoimmunes, com per exemple l'hipotiroïdisme.
Clar, molt important, perquè ens fan moltes consultes d'aquest tema. Carla?
Sí.
Explica'ns una mica, doncs, sisplau.
Doncs sí. Per exemple, l'efecte de l'hormona tiroidea sobre el sistema nerviós central i en particular sobre els receptors de la serotonina, no? I aquesta carència d'aquesta hormona, doncs, pot condicionar la gana, tenir més gana, atacs de gana, o pèrdua de memòria, o de capacitat de concentració, fins i tot tenir una tendència a la depressió.
Doncs està clar que la informació és bàsica, tot això que ens estàs explicant de cara a la menopausa, l'hipotiroïdisme, absolutament a tot. I ara, atenció, que comencem la nostra secció de bellesa, però ja ho sabeu. De bellesa per cuidar-nos, de bellesa per la salut. Moltíssimes gràcies, Carlota Riera.
Un plaer, a vosaltres.
Maria Rosa Buixarrais.
De res, gràcies a tu.
I Carla Romagosa.
Moltes gràcies.
Doncs continuem. Plusvàlua dones. comencem la nostra secció de cabell saludable de la mà d'Alma Salón. Ja ho sabeu, al carrer Balmes 255, @AlmaSalónBarcelona a Instagram i al seu telèfon 93 138 44 39, perquè és un saló diferent, que ens cuida, que realment ens cuida la salut del cabell, que és el que aquí ens interessa. I aquesta zona de relaxació, truqueu-los i aneu de part nostra i us faran aquest primer diagnòstic. Doncs, Marta, bon dia, molt benvinguda.
Bon dia, muchas gracias.
Recordeu que la Marta Soler és estilista del Saló Alma. I avui, sabeu què ens porta? Avui anem a parlar de color, perquè ens heu fet moltes preguntes. La primera i més desitjada. Marta, és millor metges o tint de cara a la salut del cabell?
Pues es una duda muy frecuente. La semana que viene hablaremos sobre las técnicas de coloración más famosas del momento, que bueno, son las balayage, las baby lights, etcétera. Así que los oyentes estén muy atentos, porque la semana que viene pues podremos explicar en profundidad. De todas maneras, en Alma tenemos un lema. No solo no dañamos el cabello, sino que lo cuidamos y tratamos en cada visita. Creemos que es una gran diferencia del salón, ya que en muchas peluquerías se tiende a emulsionar el tinte de medios a puntas en el lavacabezas. Ese sí. Es un gravísimo error. O sea, nosotros utilizamos de medios a puntas una coloración tratante que lo que hace es sellar la cutícula y que además cuida esa zona del cabello que suele estar normalmente más sensibilizada.
Aquest és un dels molts motius pels quals hem escollit a Alma Salón que faci aquesta secció amb nosaltres. Hi han colors més recomanables o més afavoridors que d'altres en funció de l'edat?
Sí, mira, dependiendo de la edad que tengamos, hay tonalidades que endulzan y dan luz a la cara. Se trata de jugar con el color base que tengamos. Por ejemplo, una base castaña la endulzaremos con unas baby lights o unas balayage con una gama de tonos caramelo. Los rubios, en cambio, los podremos acompañar con tonalidades más frías, como el platino, o más cálidas, como los dorados. Luego encontramos tonalidades que están pisando muy fuerte esta temporada, como el cobre. Podría ser la alternativa al cobre a llevar o un rubio o un moreno. Un cobrizo, que es un color cálido, pues ya nos aporta un poco de esa dulzura que buscábamos.
¿Y qué pasa amb els cabells negres? ¿Realment ens aporten duresa?
Es cierto que los tonos oscuros, por norma, y entre comillas, aunque no se me vea, endurecen más las facciones y nos acentúan los signos de expresión. Pero no por ello debemos rechazar la idea de llevar un castaño. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo, ¿no? Como os decía, hay muchas técnicas para endulzar o suavizar una melena oscura y son exactamente las mismas que emplearíamos con las rubias. Este tipo de técnicas sirven para romper con la dureza de los oscuros, aportándonos relieve y armonía.
Per tant, no tingueu cap por, aquelles que vulgueu anar amb el cabell fosc, a portar-lo fosc.
Exacte.
I què passa quan ens volem deixar les canes?
Pues en el salón nosotros realizamos un trabajo que tiene como finalidad unir la cana natural mediante un montaje completo de baby lights, que consiste en hacer coincidir el cabello blanco con esos reflejos finísimos para conseguir un look con mucha luz y evitar la famosa raya en cuanto nos crece la raíz. De esta manera se alargan las visitas al salón evitando el efecto raíz. Nosotros le llamamos melting, que es este derretido, ¿no?
Us podem dir que les plusvàlua dones, les que ens veieu a YouTube, les que ens veieu als diversos mitjans, anem en aquest saló, perquè des de que ho vam conèixer, doncs realment el nostre cabell ha millorat moltíssim. Marta, t'esperem la setmana vinent. Totes les persones oients poden trucar al 93 138 44 39 al carrer Balmes 255 i seguir-les per Instagram, @AlmaSalónBCN. Truqueu del plusvàlua dones, us ho faran gratuïtament. Això és la bomba.
Plusvàlua dones.
L'autèntic feminisme és inclusiu. Només caminant junts, dones i homes, agafades de les mans, aconseguirem fer avançar aquest món i fer-lo un lloc molt millor. Des del respecte i defensant els drets humans. Doncs fins aquí el Plusvàlua dones d'avui. Que tingueu una feliç i productiva setmana, Plusvàlua dones! Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua dones.
Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.